La Viqui pregunta. El coneixement a l'abast de tothom.
Benvinguts i benvingudes, Viqui Friquis. Aquí estem per presentar-vos un nou programa de La Viqui pregunta al nostre equip. L'Amador, en Robert i la Gemma. I un cop superades amb èxit les festes de Nadal, encetem la llista de bons propòsits pel nou any. El nostre propòsit pel 2025 és continuar satisfent les vostres, que són les nostres, ganes de saber. Continuar responent Viqui preguntes i fent més accessible el coneixement a tothom de la mà de Viquimèdia. I el d'avui és un tema apassionant. Des que va arribar a les nostres vides, no ha parat d'evolucionar, d'oferir-nos avenços i ocupar grans titulars. Se li atribueixen grans esperances i també grans amenaces per la humanitat, però els que diuen tot això parlen des de la reticència al canvi, per desconfiança d'allò que és nou o amb coneixement. Avui parlarem d'intel·ligència artificial i perquè és un tema amb el qual ompliríem més d'un programa, ens centrarem en una de les perspectives que ens ocupen i preocupen. Avui la nostra Viqui pregunta és: quines són les oportunitats i les amenaces que ens porta la intel·ligència artificial? L'Amador ens resumirà què diu la Viquipèdia i, per saber més, entrevistarem a Carina Gibert, catedràtica de la UPC, degana del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya i cofundadora i directora del Centre d'Investigació Intelligent Data Science and Artificial Intelligence. Per acabar, coses de la Viquipèdia.
La Viqui pregunta.
Quines són les oportunitats i les amenaces que ens porta la intel·ligència artificial?
Què diu la Viquipèdia?
Bé, sempre dic que la Viquipèdia no parla del futur, però sí parla del present i de la situació actual. I, en concret, de la intel·ligència artificial ens diu que és una part de la informàtica dedicada al desenvolupament d'algoritmes que permeten a les màquines percebre el seu entorn i utilitzar l'aprenentatge per prendre decisions intel·ligents o, si més no, comportar-se com si tinguessin una intel·ligència semblant a la humana. Entre les definicions que permeten qualificar un sistema com a intel·ligència artificial, la més estesa és la de John McCarthy, de l'any 95, que afirma que és quan una màquina es comporta d'una manera que seria considerada intel·ligent si ho fes un ser humà. Però també tenim a Marvin Minsky, que és d'una altra línia de pensament, que assigna que la intel·ligència artificial és la realització de sistemes informàtics amb un comportament que en l'ésser humà qualificaríem d'intel·ligent. És molt sutil la diferència, però existeix. Abans d'ells, de tota manera, Alan Turing, que es considera que és el precursor de la intel·ligència artificial, davant d'aquesta pregunta de si la màquina podia pensar, ell suggeria un canvi en la pregunta i deia: si la màquina és capaç de tenir un comportament intel·ligent, seria la pregunta a fer. Algunes de les eines més conegudes i més utilitzades actualment en tot el món inclouen la intel·ligència artificial en el camp de la salut, ajudes virtuals com l'Alexa, el Google, Siri, traductors automàtics com el de Google o el DeepL, sistemes de recomanació com els de les plataformes digitals de YouTube, motors d'escacs i altres jocs com el Stockfish o l'AlphaZero. I sobretot el chatbox, que són els que s'han fet més popular a nivell, diguem-ne, ordinari, i que són creadors de, però també hi ha creadors d'imatges artístiques com el Midjourney o el Stable Diffusion, i fins i tot hi ha proves de conducció autònoma de cotxes com el Tesla's Autopilot. Cal entendre que aquests exemples tan coneguts i utilitzats pel públic general incorporen dins moltes aplicacions d'intel·ligència artificial que no es perceben com a tal, tot i ser aplicacions d'intel·ligència artificial d'avantguarda, que s'han incorporat en aplicacions generals, sovint sense anomenar-se IA, perquè una vegada una vegada que alguna cosa esdevé prou útil i comú, deixa d'anomenar-se intel·ligència artificial. Aquest concepte va ser definit per John McCarthy com l'efecte IA. Si voleu un exemple d'aquest cas, podem parlar de càmeres de videovigilància intel·ligents que tothom les coneixem, perquè estan pel carrer, estan en molts jocs i ja ens hem acostumat amb elles. En realitat, la càmera és un mer instrument que funciona, en el millor dels casos podríem dir que funciona com el nostre ull. Capta i transmet una imatge, però no fa res més. No té cap mena d'intel·ligència. Però fa poc, aquestes càmeres, perquè fossin útils, havien de ser observades i analitzades per un humà de forma continuada, amb els errors que això pot comportar. Ara bé, si a aquesta càmera li afegim un sistema de reconeixement d'imatges, podrà actuar com ho faria el nostre cervell i distingir si el que està veient és una persona o és un gat que corre per l'exterior de l'edifici. I en el primer cas activar-se i en el segon deixar-ho córrer perquè no significa cap mena de perill. O en un control de carretera es pot detectar un vehicle d'un determinat model, llegir la seva matrícula i amb aquests dos components, el d'identificació d'imatges i el de lectura d'imatges, convertir-se en un filtre molt, molt potent. Aquests dos elements són d'intel·ligència artificial i la càmera no ho és, però el que es veu és la càmera i pensem que la càmera aquella és intel·ligent i ignorem tota la tecnologia que hi ha per sota. I això és molt important entendre perquè en molts altres exemples de la nostra vida estem tocant temes d'intel·ligència artificial, però no són el que hi ha en el frontal i, per tant, no ho sabem. Simplement pensem que aquella tecnologia que toquem és molt potent, però en realitat són els components que té per darrere. Per acabar, dir que el 2019 la Comissió Mundial d'Ètica i de Coneixement Científic i la Tecnologia de la UNESCO descrivia la intel·ligència artificial com un camp que implica màquines capaces d'imitar determinades funcionalitats de la intel·ligència humana, incloses característiques com el reconeixement, la percepció de patrons, per exemple, d'imatges i sons, l'aprenentatge, el raonament, la resolució de problemes, el processament de llenguatge natural i la interacció lingüística, fins i tot la producció de treballs creatius. D'altra banda, el desenvolupament i l'aplicació de la intel·ligència artificial en la vida quotidiana també ha propiciat la creació de nous camps d'estudis com la roboètica, la ètica de les màquines, la ètica de la intel·ligència artificial, que s'encarreguen d'analitzar tots aquests avanços en les tecnologies i com impactaran en diversos àmbits de la vida, així com de la gestió responsable i ètica que se'ls hauria de donar, a més d'establir les regles i la manera correcta de procedir de les màquines, així com els aspectes jurídics derivats de la propietat intel·lectual i la responsabilitat jurídica. Fins aquí la introducció que ens dona la Viquipèdia i us animo a llegir l'article, que és 4 cops més gran del que us he llegit i en el que trobareu molta més informació detallada sobre el tema.
Bueno, és d'aquells articles que tocant temes tecnològics es fan densos, però l'avantatge de la Viquipèdia és tenir tots aquells links que ens amplien i ens permeten aprofundir fins allà on tinguem temps i ganes i preocupació.
Exacte.
De totes maneres, no passa res, perquè ara, per saber més, passarem a l'entrevista.
La Viqui Entrevista.
I avui, a la nostra entrevista, ens honora presentar-vos una dona científica amb entrada pròpia a la Viquipèdia. La Carina Gibert i Oliveres és enginyera informàtica, especialista en intel·ligència artificial i estadística computacional. És catedràtica de la UPC, directora i cofundadora del Centre d'Investigació Intelligent Data Science and Artificial Intelligence i degana del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya. Ha estat escollida per formar part del grup CETRA, un grup d'experts que assessora el govern de Catalunya amb l'objectiu de pilotar el Pla de Reforma de l'Administració i millora dels serveis públics, concretament dirigint el grup de treball de la digitalització integral de l'administració. Benvinguda, Carina, benvinguda a Ona Codinenca i moltes gràcies per estar amb nosaltres i dedicar-nos el teu temps i compartir el teu coneixement.
Encantada d'estar amb vosaltres, molt contenta.
Déu-n'hi-do, quin currículum. Estem impressionats, eh? Però ens agrada molt. Ens agrada molt que personatges, persones tan importants com tu, tan interessants, accedeixin a participar en una emissora local. I ara que ja ens hem saludat i que l'Amador ens ha situat amb la definició de la Viquipèdia i tots, qui més qui menys, hem tingut experiència i ens hem format una opinió sobre què és i què no és la intel·ligència artificial, mirem de fer d'explicar les coses perquè tothom ens entengui d'una forma planera. Tots aquests missatges que circulen, sovint desinformadors, que ens alerten de perills, i també les notícies dels avenços espectaculars de la intel·ligència artificial, fins a on ens els hem de creure? Què podem esperar de la intel·ligència artificial? Quins són els avenços? Com incidirà positivament a les nostres vides?
Mira, jo crec que l'Amador ha fet una introducció molt, molt interessant perquè fuig una mica d'aquest moviment sensacionalista, si tu vols, i una mica tremendista que estan insistint tant als medis de comunicació en aquest moment, no? És veritat que com que ara la forma com les persones generen continguts i els posen a disposició per difondre és una mica anàrquica, diguéssim, i qualsevol pot escriure coses i enxufar-les als circuits de xarxes i que això circuli i no sé què, estem ara en un moment en què és relativament fàcil que circulin coses que no són del tot exactes o que no estan prou verificades. I també he de dir que els últims avenços en intel·ligència artificial que han desembocat en aquesta nova tecnologia que es diu la IA generativa, que hi ha el famós Stable Diffusion i el DALI, que ens permeten fer dibuixos, però que també hi ha el ChatGPT, que ens permet fer textos, no? Això ha facilitat que qui vulgui falsificar continguts pugui, i per tant hi ha molta informació que no acaba de ser prou exacte, que circula i que el públic en general no té masses eines ni masses criteris per poder discriminar el que és una informació certera del que és una informació falsa, com si diguéssim. No? Això és un problema gran. En aquest moment tots els medis de comunicació estan repensant com han de ser les comunicacions perquè amb aquesta nova eina circulant doncs s'ha de canviar d'alguna manera el model. I una de les coses que ens ajudarà amb això serà la blockchain, que la blockchain és una tecnologia de ciberseguretat nova que està desenvolupant-se molt ràpidament i que permetrà d'alguna manera posar com unes marques d'aigua en els vídeos, als textos, a les webs, a les imatges i a tot el que circuli pel món digital, de manera que nosaltres serà més fàcil que puguem distingir doncs, si la notícia l'ha fet un diari de debò o l'ha fet un papet que el que vol és generar soroll, no? Això per una banda. I per altra banda, com totes les grans tecnologies disruptives, com és el tema o és el cas de la intel·ligència artificial, ens trobem davant d'una eina que és capaç de capturar l'entrellat dels sistemes més complexos del món real i construir uns models que ens permeten d'alguna manera fer prediccions o descriure, no?, per què passen les coses en aquests entorns tan complexos com poden ser les malalties, la qualitat de l'aigua, de l'aire, el tràfic, etcètera, etcètera. I això ens posiciona en una situació de molta competència, si tu vols, per poder decidir millor, controlar millor i gestionar millor tots aquests sistemes tan complexos, no? El que passa és que davant d'aquestes eines tan noves i d'aquestes revolucions tecnològiques, si tu vols, sempre es generen moltes incògnites i la humanitat en general és poruga. O sigui, davant de canvis molt grans tenim molta por, no? I llavors tot això genera sempre molt debat i propicia també que hi hagi aquesta proliferació de missatges tremendistes, no? Al final, jo potser diria que, o sintetitzaria dient que tenim una tecnologia molt potent. En aquest moment, l'Amador ho ha explicat molt bé abans, però fixeu-vos, en portem una a la butxaca cada dia, que és el GPS. Quanta gent ha deixat de perdre's des de que tenim GPS. Uh-huh. Quants paquets d'Amazon han arribat als masos i a les urbanitzacions que fa poquíssims anys tota aquesta gent no rebien mai res perquè sempre tot es perdia, no? Uh-huh. Doncs quantes ambulàncies han pogut anar a atendre persones a la muntanya o al bosc perquè hi ha el GPS, no? Per tant, tenim tota una sèrie d'eines i quantes persones han curat un càncer perquè hi ha hagut una intel·ligència artificial de visió que ha vist un tumor en una tomografia de pulmó on l'ull humà no és capaç de detectar res encara, no? Llavors, fixeu-vos, estem davant d'una tecnologia molt potent que està clar que si no s'utilitza adequadament, de la mateixa manera que és potent per generar molt benestar, també és potent per generar molt dany, no? Llavors, si es frivolitza o es fa servir amb poca responsabilitat, pot arribar a vulnerar els drets de les persones. I aquest és el gran debat i aquests són els grans reptes. Llavors, nosaltres hem vist també, per desgràcia, no? Persones que potser no han tingut la formació que havien de tenir, que han posat en marxa sistemes que no s'han entrenat prou bé o que no s'han construït les dades d'entrenament representant prou bé el col·lectiu sobre el que després aquella intel·ligència artificial ha d'actuar i que després algun tipus de persona no el reconeix perquè no l'ha vist mai i, per tant, fa disbarats, no? I això hi ha alguns casos que han estat bastant escandalosos, no? Que contribueixen a generar aquest mite de ui, quin monstre, no? Per tant, bueno, podria citar-ne alguns, eh? Un que a mi sempre em ha impressionat molt, perquè a més jo em dedico molt a temes de gènere, és que quan el 2015 Google Fotos surt a mercat, com que s'havia entrenat només en fotos d'homes blancs i joves, a les dones negres les etiquetava com si fossin goril·les.
Sí.
Clar, això es va haver de retirar en 10 minuts, no? Però, bueno, i no vas més enllà de que li has posat una etiqueta a una senyora que no és simpàtica, com si diguéssim, no? Mm-hmm. Però, clar, quan estem parlant, per exemple, del que va passar a Holanda, que el juny del 2021 va haver de dimitir tot el govern holandès, perquè després de 10 anys es va aconseguir demostrar que ells tenien una intel·ligència artificial que marcava qui feia frau en les prestacions socials i els hi obria uns expedients, que, bueno, va haver-hi presons i sancions molt grans i de tot, i varen poder demostrar que això era una eina que estava mal entrenada i no detectava el frau, sinó que marcava sistemàticament persones negres d'un barri molt vulnerable, d'un lloc molt concret del país, que eren totes immigrants d'unes certes colònies molt concretes també. Llavors, clar, després de 10 anys vam tenir suïcidis, depressions, divorcis, ruïnes i presons de persones que no tocava.
Que eren totalment innocents.
No? Clar, llavors, on està el problema aquí? Pues aquí hi ha diversos problemes. N'hi ha un que és que el que ha entrenat aquesta intel·ligència artificial no ho ha fet bé, però n'hi ha un altre que és el que l'utilitza quan li ha arribat una persona amb cara de desesperada dient això, jo no ho he fet, no s'ha ni plantejat que podia qüestionar aquell resultat de la IA i no hi ha hagut un protocol d'entrenar en aquella persona per dir-li, bueno, si el que recomana aquesta intel·ligència artificial et grinyola molt, recull tota la documentació i analitza el cas manualment.
Reconsidera com torna a començar de zero. Que... Sí.
I permeta qüestionar el resultat d'una eina que al final treballa amb un model i que no funciona mai al 100% de fiabilitat. Les millors IAs poden estar al 99,5, però no són mai al 100%. Per tant, sempre hi ha algú que rep un veredicte fals, com si diguéssim, no? Per tant, clar que aquestes coses fetes així, una mica mal fetes o poc afinades, si tu vols, tenen un perill diferent d'altres tecnologies, perquè aquí quan et poses a vulnerar persones, les dimensions, no?, són molt grans i pots vulnerar molta gent en molt poca estona. Llavors, aquest és el gran perill que té la intel·ligència artificial i és per això que la Comissió Europea va llançar tot aquest moviment de l'ètica, que després, com molt bé deia l'Amador, el 2021 la UNESCO també s'hi fica, com si digués.
De fet, tenen un paper important els valors i l'ètica. És el que ens hauríem de fixar en paral·lel al desenvolupament dels científics?
Mira, jo diria Jo toques ben bé un tema que és molt de la meva especialització, perquè a mi l'ètica m'ha preocupat fins i tot abans de que existís aquesta branca nova de la intel·ligència artificial que es diu ètica de la IA, no? Uh-huh. I jo penso personalment que ja fa temps que el nostre tema amb la intel·ligència artificial ja no és tecnològic. O sigui, nosaltres tenim una tecnologia desenvolupada, avançada, madura, que pot sortir a mercat, però necessita d'un entorn de molts valors i d'uns professionals i d'uns usuaris empaltats de molta ètica perquè no tingui el recorregut que ha de tenir. Per tant, jo efectivament penso que nosaltres ara estem en un moment on el debat està en la deontologia professional, en l'ús responsable de tothom que la utilitza, incluïda la població civil, i en aquest recuperar totes aquestes tots aquests sistemes de valors, no? De valors ètics que permeten que el que crea anuncia la creï dintre d'un marc que determinades coses no les faci, que no faci un ús il·lícit de les dades, que no agafi unes dades que no representen bé el que toca, etcètera, etcètera. Que el que l'adopta, o sigui, el que comprarà aquella intel·ligència artificial per instal·lar-la en la seva institució, vigili on la posa i la posi bé, com si diguéssim. Que el que l'haurà de manegar sàpiga el que ha de fer, quins són els límits i la conegui bé i en faci un bon ús, i que el que rebrà les conseqüències d'aquestes recomanacions i aquestes coses també tingui un mínim de cultura, que aquí nosaltres hi hem treballat molt i tenim aquest curs online que és gratuït, que es diu ciutadania.cat, que és un curs per persones que no tenen tecnologia, que és per població civil, i que el que intenta és donar uns mínims principis i uns mínims criteris perquè les persones puguin tenir aquest pensament crític i puguin posicionar-se solventment davant d'aquesta tecnologia que ens envolta ja, ens envolta per tot arreu, no? Per tant, jo sí, estic totalment d'acord en que ara estem en un moment on el debat està sobre l'ètica i els valors, més que una altra cosa. I mira, permet-me que et poso un exemple ben tonto, perquè ara tenim aquest famós xat GPT que ha envaït tot i que a tothom li sembla que la IA és el xat GPT i no hi ha IA més allà del xat GPT, no? Xat GPT ha consumit 78.500 kWh per entrenar-se. Sí. I té uns servidors que són absolutament descomunals. Llavors, si nosaltres hem d'utilitzar aquesta tecnologia per entendre com es pleguen les proteïnes que curen el càncer, doncs aquí no hi ha res a estalviar. Però necessitem fer servir això per fer la felicitació de Nadal de la tieta?
Sí.
Llavors, aquí nosaltres, com a usuaris, també podem tenir un pensament crític i un sentiment de responsabilitat, no? I decidir a què juguem i a què no juguem. Fa uns anys va haver-hi aquell escàndol tan famós del, com es deia allò, del FaceApp, no? Que era aquella aplicació que et deia, puja una foto, i tu pujaves una foto i deies, vull veure'm d'aquí 20 anys, vull veure'm quan vaig néixer, em vull veure tonto, content, enfadat, no sé què, i et feia simulacions, no? I no ens en vam donar compte, quan acceptàvem les cookies, allò es quedava tota la nostra informació, era una aplicació russa, 2 anys abans de la guerra, jo, ahí lo dejo, no? Llavors, necessitem consumir d'aquesta manera la intel·ligència artificial com a ciutadans. Llavors, aquí també hi ha un tothom, tots tenim reptes a plantejar-nos i sobretot els tècnics que dissenyem. Però tota la cadena de valor, incluïda la població civil, necessita fer-se aquestes preguntes i decidir com s'orienten en l'utilització de l'IA.
I som a temps de fer un treball de reflexió, sobretot, penso, amb el jovent i amb la infància. Al cap i a la fi estem parlant d'una eina que, com en el seu moment el foc va ser la revolució en el desenvolupament de la humanitat, es pot utilitzar per bones finalitats i també per finalitats terribles que poden causar fins i tot perdre vides. Estem en el moment d'aprendre dels errors que els humans hem repetit a la nostra història i treballar positivament perquè les futures generacions aprofitin totes les bondats de la intel·ligència artificial?
Absolutament. De fet, nosaltres una cosa que demanem i que sembla que a Catalunya ara hi ha com un primer moviment que sembla que anirà per aquí és que des de l'educació primària s'introdueixin formacions en pensament computacional en els nens de molt petits per preparar-los per ser aquests ciutadans digitals solvents i responsables que necessitem en la societat que s'està construint ara, no? Uh-huh. Llavors, ara hi ha, aquí hi ha com dos tempos, o sigui, amb els que ja som adultes i hem de fer la transició, necessitem desenvolupar tot l'acompanyament necessari perquè les persones aprenguin a relacionar-se amb aquesta intel·ligència artificial de forma segura i estable, però jo crec que amb els nens hem de fer una altra feina. Llavors, aquí, bueno, hi ha un cert debat. De fet, sabeu que l'última reforma educativa es van treure les hores de tecnologia i es van substituir per una competència transversal. A nosaltres això ens ha amoïnat molt, no? Uh-huh. I sembla que ara, des d'ensenyament a Catalunya, hi ha com un moviment per formar 30.000 nens en temes de computació, i de, no de computació, sinó de pensament computacional i de totes les bases mentals que necessites o d'intel·lecte per poder-te enfrontar el dia de demà amb l'ús de tota aquesta tecnologia. Però sí, sí, és el moment.
Apassionant el tema, estem en els darrers minuts de la nostra entrevista, que podria durar moltes hores perquè és apassionant. Quin missatge vols deixar en aquests últims minuts? Quin és el propòsit per al 2025? Com podem treballar positivament?
Doncs mira, jo diria que cadascun hauria de posar els medis, com si diguéssim, per adquirir aquesta cultura bàsica de la intel·ligència artificial que està en la seva justa mesura, o sigui, el que fa de ciutadà com a ciutadà i el que fa de dissenyador com a dissenyador, per intentar fer un bon ús responsable i ètic d'aquesta intel·ligència artificial i quedar-nos amb els seus beneficis, tot el que ens aporta, i mirar de mitigar i limitar al màxim els efectes contraproduents, com si diguéssim.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Carina. Ha estat un plaer conèixer-te i compartir amb tu aquesta estona parlant amb llenguatge planer de la intel·ligència artificial. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, un plaer.
Gràcies, Carina.
Encantada. Gràcies, gràcies.
Uau, quina entrevista.
I tant, és molt interessant.
És un luxe, un privilegi conèixer i que puguin compartir amb nosaltres el seu coneixement, i quina comunicadora, la Carina.
Molt bona.
Sí, impressionant.
I ja us ho avancem, que li hem arrencat el compromís de tornar-hi. Li ha agradat això perquè és una bona gent. Farem un programet a la primavera, potser una miqueta abans. No avancem res, però ja us ho explicarem. Què? Ens hem quedat sense coses de la Viquipèdia, Amador.
Bueno, no passa res.
No ens dona temps.
No passa res.
I això que la Viquipèdia i la intel·ligència artificial tenen moltes coses en comú, però es queden en el tinter.
Mira, jo tenia preparat un coses de la Viquipèdia que servirà per donar una certa continuïtat a aquest programa que hem fet avui, i serà una píndola, diguem-ne, que farà que continuem pensant de la intel·ligència artificial i com ens afecta la societat durant molta estona més.
Sí, perquè ens cal reflexió sobre aquest tema, cal informació.
La Carina ens ha donat claus molt importants.
Sí, sí.
No per a pensar en tecnologia, sinó per a pensar en humans.
En humans.
Jo crec que és el gran repte de la intel·ligència artificial, és posar aquesta vessant humana i ètica i moral, que és el gran repte.
I fer evolucionar els humans en la línia positiva, en l'ús positiu i no en el negatiu.
A mi m'agrada molt que ell ha estat molt optimista, però jo sóc pessimista.
No.
La humanitat no n'aprèn.
Espero que sí. Jo confio en les properes generacions que s'hauran format, que hauran crescut utilitzant la intel·ligència artificial com el que és una eina amb un gran potencial que es pot utilitzar en positiu per fer les nostres vides millors, saludables. Ei, companys, avui hem gaudit de la Carina Gibert parlant d'intel·ligència artificial i aclarint dubtes i preguntes. Trobareu molta més informació a la nostra web, lawikipregunta.cat. Us deixarem els enllaços, articles, xerrades, entrevistes, publicacions. La nostra convidada ha fet moltes entrevistes i moltes intervencions en altres mitjans i són totes imperdibles, molt interessants. Aprendreu, sabreu més, coneixereu de primera mà i us formareu la vostra pròpia opinió, que necessitem tenir criteri per avançar. En fi, fins aquí la nostra Viquipregunta d'avui. Recordeu que ens tornem a trobar a Ona Codinenca,
al 107.2 de la FM en dues setmanes i que tots els nostres podcasts estan a la nostra web, lawikipregunta.cat, i també tota la informació i els enllaços de cada capítol. Si ens voleu fer arribar una Wikipregunta, a la web trobareu el formulari per fer-nos-la arribar. lawikipregunta.cat. Una abraçada. Adeu, Wikifriquis.
Adeu.
Petonets.